El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Més qüestions. La guerra a Ucraïna fa més de 70 dies que dura. De fet, avui concretament és la jornada 77 de conflicte. Ahir, en el dia de la victòria rus, coincidint amb l'aniversari de la victòria russa contra el Berlín nazi, es van succeir acusacions de nazisme mútues entre Kiev i Moscou. Volodymyr Zelensky acusava Putin d'imitar fanàticament el règim nazi i de repetir al seu país els delictes de Hitler. I Putin reiterava el seu objectiu de desnazificar Ucraïna. I precisament aquest migdia, en el marc dels actes de la UAB per la Pau, es farà una conferència titulada Anàlisi de la guerra a Ucraïna, claus per entendre l'escalada militar, a càrrec de Carlos Taibox, escriptor, editor i professor jubilat de Ciència Política i de l'Administració a la Universitat Autònoma de Madrid. L'acte estarà moderat pel professor Rafael Grassa, que és professor de Relacions Internacionals de l'Autònoma i expert en Seguretat i Transformació de Conflictes, amb qui podem parlar a aquesta hora. Molt bon dia, professor Grassa.
Molt bon dia. Gràcies i gràcies per l'anunci de la conferència d'en Carlos. Important perquè en Carlos no només un expert, sinó que va escriure un llibre contra els tertulians i contra els suposats experts de tot que opinen sense haver llegit més que quatre coses a la Wikipedia. Escoltar Carlos és escoltar, encara que ha escrit més de 30 llibres, és un bon amic des de fa 30 anys i un bon col·lega, és un expert, diguem-ne, amb les transicions als països de l'antiga.
Doncs estarem molt atents també segur a aquesta xerrada. Li volia preguntar per en quin moment considerava que estava aquesta guerra a Ucraïna, perquè els mitjans de comunicació hem tret bastant el focus del conflicte, eh? Estem parlant ja d'altres coses i fixant-nos en altres coses, però en quina és la situació actualment a la zona?
La situació és d'un estancament amb la situació de guerra, un estancament que pot durar per llarg, perquè, com ja he dit diverses vegades aquí amb vosaltres, la guerra és una, però hi ha tres conflictes, el geopolític, el més important, on els Estats Units està buscant la seva posició i la seva defensa d'un lideratge amenaçat per Xina des de fa temps, que inevitablement Xina guanyarà com a mínim econòmicament en els propers anys, està allargant la guerra.
Professor Grassa, el tornarem a trucar perquè el sentim una mica malament. Esperis un segon que tornem a trucar-lo, a veure si podem millorar el so d'aquesta conversa. Com dèiem, parlant d'aquesta situació a Ucraïna, on la guerra, doncs, deia el professor Grassa, ara està en una situació d'estancament i ens estava explicant, no?, que la Xina és una de les províncies que ara per ara sortiria guanyant en aquest conflicte, una de les potències, no?, de les províncies que sortiria guanyant en aquest conflicte. Per tant, una situació, doncs, també aquesta, l'entorn, doncs, d'aquesta situació de la guerra que volem comentar de seguida amb el professor Rafael Grassa, coincidint, com dèiem, amb aquesta xerrada avui a l'Autònoma. Professor Grassa, ens estava parlant que la situació ara mateix afavoreix a la Xina, no?
No, estava dient que la situació al front està estancat i que està estancat perquè la situació de guerra cal situar-la en un context de tres conflictes, un que dura des de 1989 de reestructuració de l'antic espai soviètic i postsoviètic, una altra d'Euràsia, on entra la Unió Europea, i un tercer geopolític, que és on entra una lluita antiga entre Xina i Estats Units per veure qui serà la potència hegemònica del món. Continua sent els Estats Units, però amb un procés d'afebliment. Què vull dir amb això? Que ningú està demanant que hi hagi converses de pau. Per això hi ha un cert estancament. Hi ha un estancament perquè Ucraïna ha resistit més del que es pensava, en gran part, a causa de l'ajut en armes i en entrenament militar, que s'havia fet des del 2015-2016, després de l'annexió de Crimea, també perquè Rússia no va estar tan potent ni va plantejar les coses com funcionaven, però, en general, hi ha un intent d'allargar aquest qüestió. Recordem la visita de Nancy Pelosi, la idea de que no cal parar el conflicte fins que es pugui derrotar a Rússia. En aquest sentit, la guerra està estancada, això no ens pot fer oblidar que Rússia està en l'agressora, que això és una legítima defensa, però aquí tothom fa publicitat, aprofita determinades coses. Recordem unes declaracions de fa dos dies del president Bush, de l'antic president Bush dels Estats Units, comparant la capacitat política de Zelensky amb Winston Churchill, sobretot pels seus discursos. Hi ha una part d'exageració, però també hi ha una part de veritat. I, per tant, ens haurem d'acostumar que, com deies, a l'interès dels mitjans de comunicació anirà descendint, però que ara per ara, amb una situació estancada, amb control parcial, no total, del sud-est d'Ucraïna, és a dir, des d'una línia que aniria des de Crimea i passant per terra per Mariupol i pel Donbass, continuarà durant algunes setmanes. Per això això és urgent, que països que s'hi juguen molt, la Unió Europea en particular, recordin que l'obligació és obrir vies polítiques. Aquestes vies polítiques, evidentment, depenen d'Ucraïna i de Rússia, però jo insisteixo aquests dies en recordar que tard o d'hora, acabi com acabi la guerra, Rússia continuarà estant aquí, tindrà unes fronteres amb la Unió Europea, amb països interposats com Ucraïna, i que és important recordar que cal obrir una dimensió política en aquest sentit per arribar a un tipus d'alto el foc, més enllà de que això també en qualsevol cas es vol per la població civil ucraïnesa durament atacada, durament situada en una situació de supervivència molt difícil des del 24 de febrer d'aquest any.
I en tot aquest context i en tota aquesta situació, les declaracions d'ahir d'aquestes acusacions mútues de nazisme, les hem d'entendre com una capacitat de construir relat o hem d'entendre que hi ha alguna cosa darrere fons que podríem estar parlant d'una certa veritat en algun dels dos bàndols?
Una de les qüestions que estem veient en el segle XX és la banalització de l'expressió nazisme i feixisme. El nazisme i feixisme té diverses característiques, algunes autocràtiques, de control dictatorial del poder, conductes genocides, conductes de crims massius contra la humanitat. Algunes d'aquestes coses s'està donant. Nacions Unides ha fet un informe dient que les dues parts, més Rússia, però que les dues parts han violat el dret humanitari de guerra en aquest moment. Per tant, es forma part de la construcció del relat. Aquí no hi ha nazisme, hi ha conductes autocràtiques, no hi ha ningú que pugui ser i, per tant, comparar amb Hitler, potser sí, amb algunes conductes, però no té res a veure ni amb el cas de Putin. Forma part del relat i d'aquesta idea d'atac preventiu que diuen, diu ahir amb el seu discurs, que va fer per evitar la entrada d'Ucraïna a l'OTAN. I té que veure també amb aquest relat discursiu de Zelensky, que lluita per tots els mitjans per aconseguir que Ucraïna tingui el màxim suport occidental. Per tant, és construcció de relat.
I en aquest sentit, aquest concepte de la Tercera Guerra Mundial, el podem donar ja per descartat del tot o encara n'hem d'estar pendent?
Te refereixes a la possibilitat...
La possibilitat que això acabi en el que sobretot es parlava al principi del conflicte, no? Que pogués acabar sent una guerra mundial, no? Al final.
Això sempre ha estat, per als analistes seriosos, no els que opinen a favor d'una de les parts, sempre ha estat quelcom no creïble, igual que l'amenaça d'utilització d'armes nuclears. Les armes nuclears existeixen des del 45 per part d'Estats Units, des del 49 per part de la Unió Soviètica, ara Rússia, i no s'han utilitzat mai. Estan guardades en determinats magatzems, ja en controls. De la mateixa manera que no hi ha perill, ara per ara, no hi ha perill d'extensió del conflicte. El que veiem és una possible cronificació durant setmanes o mesos d'una guerra a Ucraïna. Però insisteixo, res és impossible, però és molt poc probable una extensió del conflicte que impliqui una Tercera Guerra Mundial. Ni Estats Units, que està jugant el seu joc geopolític i està intentant anul·lar Rússia i, de passada, fer-li algunes pessigolles a Xina, té interès en un conflicte d'aquest estil, l'OTAN tampoc, la Unió Europea. Per això és tan important tornar al que dèiem abans. El nostre crit com a ciutadans és enllà de defensar sempre el dret a la legítima defensa d'Ucraïna, recordar que Rússia ha fet una agressió de manual, que és important buscar solucions pacífiques en aquest sentit, buscar un alto el foc que permeti, com a mínim, evitar la continuació de la guerra i intentar buscar solucions diplomàtiques en aquest sentit.
Professor Grassa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui de nou a Ràdio Sabadell i per haver-nos situat també a l'entorn del que està passant a Ucraïna. Gràcies i que tingui un molt bon dia i que vagi molt bé la conferència al migdia.
Gràcies a vosaltres. Fins ara.
Adéu, bon dia.